Fiac Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. Fiac, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Saludem a Pere Mas, bon dia.
Bon dia, amb alegria, Jordi
Maria. Ben tornat.
Reaparegut al món dels vius.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. La veritat és que molt bé. Bé, suposo que hem d'explicar una mica el que ha passat, no?
Home, sí.
Bueno, sí, fa uns dies que potser els oients s'hi han fixat, no em senten per la ràdio, i és que he tingut un petit ensurt de salut, del qual n'he sortit molt bé.
Reforçat.
Reforçat. Sí, faig bona cara o no?
Molt.
Tu em veus bona cara.
Molt.
Avui és el primer dia que apareixo per la ràdio, que apareixo per la tele, que apareixo per algun lloc, i que reapareixo el món dels vius, com deia. Tenia una obturació coronària severa d'una part d'una artèria, del tronc del cor, i això m'ha obligat a una operació bastant en presses, d'emergència, per fer-me un doble bypass, que consisteix en fer una via alternativa perquè la sang arribi bé al cor. I això és una operació que es fa a cor obert, eh? Puc explicar tants detalls com vulguis,
no caldria,
però jo crec que ha d'haver-hi molta gent... O sigui, allò de les pel·lícules de a cor obert, o de la sèrie de la televisió, doncs és, efectivament... t'obren de manera que poden manipular...
Tu que és l'alegria de la huerta, de tota manera, ho has passat malament o no?
No. Que puc perdre la línia o què?
L'alegria de la huerta.
Sí, no. És que no vaig tenir temps de passar-ho malament perquè tot va anar molt ràpid. Perquè sóc com bastant optimista. Una de les preguntes que m'han fet és, però no tenies por de morir-te o no has passat por? És que jo vaig veure els metges tan convençuts del que volien fer, de com ho havien de fer, que és una operació complexíssima, eh?
Segur.
O sigui, hi ha un moment... que em van parar el cor durant 54 minuts.
No. 54 minuts?
Sí, tranquil, però estic viu, eh?
No, ja ho sé.
Et connecten una màquina.
Com es para el cor?
Connecten una màquina que es diu de circulació extracorpòria, que va bombejant la sang, la manté a temperatura, li va posant oxigen, perquè, mentrestant, van cosint allà tot el que han de fer el cor. Però... oi que em veus bé?
Estupendo.
I res,
però perdona, tot això... Quin dia va ser això, l'operació, te'n recordes?
L'operació, i tant, va ser fa un mes i dos dies.
Un mes? En un mes i dos dies?
Sí.
Al segle XXI...
No, és que és acollonant.
T'obren el cor obert, et posen dos bypass, 54 minuts amb el cor que funciona d'una manera artificial, perquè ens entenguem, te'l tornen a lligar, cusen... i al cap d'un mes estàs assegut aquí,
perdona,
podem dir-ho que fa una setmana vaig parlar amb tu telefònicament,
sí.
Estaves perfecte l'endemà.
Pràcticament, l'endemà...
48 hores,
sí, està
48 hores, però, 48 hores...
Però la gent que va venir a l'hospital el tercer dia et deia, ostres, bueno, em veien assegut i quiet, que clar, has connectat amb coses...
Havien de posar la sintonia de cor.
Però... No, la veritat és que és una cosa que, vaja, que en principi obliga un cert canvi de vida, que jo al ser diabètic, doncs, ja es manté aquest canvi de vida una mica accentuat, però... Però vaja, que la reparació ha estat exitosa,
perfecte, com
has estat comprovant.
Pues,
i una altra cosa, una operació, sí, que vas explicant, ja no explico més detalls, perquè
no, estàs
esmorzant,
sí.
Però que és acollonant la quantitat de saviesa, de talent, de ciència, de coneixement, que es pot aplicar sobre un tio que està allà estirat perquè no li passi res. I perquè si hi ha una cosa que no va bé, doncs s'arregli d'una manera o una altra. O sigui, és acollonant. O sigui, realment estic superagraït. Bueno, puc fer un agraïment als metges, oi?
Home!
Bueno, és que, clar, és que tot això, diguéssim, és un sotrac molt gran. Primer hi ha un senyor, que es diu Ignasi Julià, que és el cirurgià que em va...
El doctor Julià.
El doctor Julià, per tant, doctor Julià, d'on estiguis, que suposo que està operant en aquests moments. Gràcies per la feina feta. Després hi ha l'Elisabet Berastegui, que és la cap de la cirurgia cardíaca de l'Hospital Germans Trias i Pujol, perquè tot això vaig anar a parar a Can Ruti a fer-ho, que també li agraeixo la feina. El cap del servei, que és oient nostre, molt oient nostre, el Toni Vallès, que és nebot de la Pilarín Vallès. No sé si li agrada que digui això per la ràdio, però també...
Si no li agrada, ja s'haurà de fer fotre. Ja,
sí, ja
ho he dit, i el doctor Clotet, entre altres, molt d'altres, com també el doctor Pedrós, que m'han ajudat, que m'han assessorat, que m'han orientat, que m'han tranquil·litzat. El principal comentari abans de l'operació era, tranquil, Pere, te'n sortiràs. Que jo pensava, se m'ho diuen tant, potser és que no me'n sortiré. Però ho vaig veure molt clar. I, evidentment, tota la gent, perquè això és una feina d'equip, infermeres, zeladors, sempre hi havia un zelador concret que em portava a fer les radiografies, pensa que quan et porten a fer una radiografia, canvies de pis i és la gran excursió del dia. Quan portes, vaig estar 10 dies en tot l'hospital. És la gran excursió del dia. Però, de veritat, molt agraïts, visca la sanitat
pública.
Doncs
les felicitacions.
I que els polítics, ara que estan en campanya, posin més pasta a la sanitat pública en general... i a la primària...
Que entreguin d'altres llocs, que demà passa res.
Bueno, no, que recaptin més impostos, no. Comunista?
Sí, exacte.
Ben tornat.
No t'ho dic a tu, eh?
Ben tornat. M'alegro per la vida, no pel capitalisme.
Hola, David, bon dia. Gràcies a tots per l'interès.
Bon dia.
Què tal, Neus Tomàs?
Bon dia.
Hola, Conchi Baray, bon dia.
Bon dia.
I Mònica Hernández, què tal, Mònica? Bon dia.
Bon dia.
Em deixeu 10 minuts, però 10. 10.
Què vols fer?
10. Mira, saludar dues persones que m'aprecio molt, que m'agrada molt escoltar i que m'agrada molt que m'analitzin el dia d'avui. Ramon Besa, bon dia.
Hombre.
Hola, bon dia, família, què tal?
Bon dia. Hola, Joan Maria Pou, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Ramon, em pots explicar allò d'ahir, si us plau, això d'aquesta nit passada, si hi ha alguna explicació raonable o és la meravella del futbol que et permet viure una eliminatòria tan bestial com la que hem viscut aquesta última setmana?
Bé, jo diria que el Madrid viu a part, té un vincle amb la Copa d'Europa que no és futbolístic, sinó diria que és sobrenatural o indestructible. No sé si té res a veure que és el club que va inventar la Copa d'Europa. És a dir, de vegades ens oblidem on comença i el per què. I és una competició que se sent volguda pel Madrid i el Madrid vol la Copa d'Europa. Així és com en el seu moment el Barça, en una de les expressions que tu vas fer molt teves, que és l'aixeca recopes, la recopa tenia com un cert vincle amb el Barça. La Copa la té amb l'Atlètic de Bilbao, encara que el Barça n'hagi guanyat més, però ell en fa una raó de ser. El Madrid ha fet una raó de ser de la Champions. Recordem, per exemple, que un dels equips o una de les generacions més històriques que ha tingut el Madrid està estigmatitzada o no ha transcendit tant com va ser la Quinta del Buitre perquè no va guanyar la Champions. O sigui, la gent viatja un jugador com Karanka o Karen B que tenen la Champions i no la té el Martin Vázquez o no la té el Mitchell. Per tant, diguem que aquí hi ha una raó de fundació. I després diria que hi han dues qüestions que també hi ajuden. Una és la força que té el Madrid i la força de l'antimadridisme, que és a dir, que fa els partits que l'antimadridisme fa d'alguna manera que tothom té por, primer, si ha de veure o no el partit. Això és un factor molt, també molt sobrenatural, perquè ho explicava en la seva intervenció el Santi Jiménez. Bueno, jo tenia previst anar allà, no sé si veure'l, bueno, al final acabo veient i acabo patint. Doncs, bueno, crec que molts aficionats al futbol, si veuen o no veuen el partit del Madrid, i si el veuen a estones, el veuen a trossos, o de quina manera ho veuen, perquè tenen la por a que el Madrid guanyi o passi. I aleshores, què passa? Que, en el fons, són dues forces que remen al mateix sentit, que el Madrid acabarà guanyant. D'això també el fa encara més poderós. I després que domina aquests factors futbolístics també, perquè estem parlant de situacions anímiques, d'una gran mentalitat, d'una gran força, però futbolísticament fixa't, per exemple, en el detall del porter. Aquest any comença la competició, tothom diu que sense Courtois el Madrid difícilment guanyarà la Champions. Fitxen un porter que es diu Kepa per substituir a Courtois. Kepa no juga, acaba jugant Lunin. Lunin es converteix en l'heroi, com en el seu moment, si no és el porter del Madrid, o és el porter dels rivals. Recordem Karius amb el Liverpool, Donnarumma, precisament el del PSG, Ulrich amb el Bayern. O sigui, sempre hi ha un porter en aquests partits en què, o al contrari, o el propi, jugui a favor seu. De manera que el Madrid mai, com deien l'Ancelotti, el Madrid mai mor, no? Ha fet de la Champions la seva raó de ser. No tinc cap més argumentació que les que ara t'he exposat.
Joan Maria.
Sí, d'entrada una reflexió, no? Jo crec que el futbol és l'únic esport, crec, que pot passar el que va passar ahir, no? Que és que hi ha un equip que és mil vegades millor que l'altre i que acaba perdent, no? És a dir, en el waterpolo, en el vòlei, en l'handbol, el bàsquet, aquesta superioritat evident d'ahir del City respecte al Madrid es tradueix en el marcador d'una manera incontestable. I, en canvi, el futbol, segurament per això continua sent l'esport, diguéssim, número 1 al món, pots ser millor sistemàticament, minut rere minut, i que això no es vegi reflectit en el marcador. Més enllà de les reflexions del Ramon i d'aquest esoterisme del qual hem parlat alguna vegada respecte al Real Madrid i la Champions, jo crec que és un esoterisme que s'aguditza de manera especial al Santiago Bernabéu, jo realment ahir crec que el City fa un partit molt semblant al que va fer l'any passat. És a dir, ahir és un partit que si tu estàs mínimament encertat davant de porteria torna a ser una tova com la de l'any passat. Ahir és un partit de 5-1, clarament. I atribuir que un partit de 5-1 acabi resolent-se els penals només a mèrits del Madrid, jo crec que en aquest cas és injust. Jo crec que ahir el Madrid fa un partit fa un partit lamentable. El que passa és que, en el cas del Madrid, com que el resultat et dona la raó, continues caminant i ja està. Però ahir el City què més pot fer? Bé, això, que l'últim toc, que De Bruyne sol davant del porter, en lloc de fotre la persona al travesser, vagi a dins, no? O que la rematada de Haaland no toqui el pal i vagi a dins, o que, no? Vull dir que més enllà que l'Unin està immens i es va disfressar de Courtois, com diu el Ramon, jo crec que la diferència del rendiment d'ahir respecte al de l'any passat, que el Madrid surt atropellat de Manchester, és aquest, és la punteria, és l'últim toc que és el que ho determina tot, no? Amb això vull dir que a vegades en el futbol va d'un detallet i sembla que ahir el Madrid fes el partit la glòria del Madrid a la Champions. Ahir el Madrid és superat en tots els aspectes del joc. El que passa que el resultat li dona la raó.
Hi ha un detall també, per exemple, Jordi, que és que si mirem la gent que ha fet estadístiques respecte a una tanda de penals, tothom coincideix, o una xifra que es dona per bona és que el 66% de possibilitats de guanyar el té aquell equip que tira el primer penal. O sigui, aquí també es trenca la lògica. És a dir, el City tira i no, és a dir, es posa a davant i no li serveix tampoc absolutament de res. En canvi, el Madrid està segur que ho acabarà guanyant. Vull dir que en aquest sentit del que deia el Joan Maria, que hi coincideixo plenament i crec que va ser una de les argumentacions que va dir el Pep, en el sentit de dir nosaltres ho hem fet tot, no hem pogut fer res, és justament perquè el futbol és una cosa que els americans mai han acabat de xifrar, vull dir, els hi costa molt, no? Veurem si ara a través de Messi o de l'Inter de Miami aconsegueixen introduir aquest esport que juga amb els peus, que té una part d'irracional i d'imprecisió i que no es pot quantificar com si fos un partit de bàsquetbol, un partit de futbol americà, un partit que jugui normalment amb les mans. Fixa't que ara amb el debat que hi ha de la intel·ligència artificial, i aquí a la casa tens molt més especialistes, la premsa americana està fent ja moltes cròniques amb robots, és a dir, tu poses una estadística d'un partit de bàsquet, poses una estadística d'un partit de futbol americà, un de béisbol, i és possible que la interpretació que faci una màquina sigui més precisa fins i tot que la que pugui fer un redactor esportiu. Per tant, explica-li amb una intel·ligència artificial o amb un robot que et digui el partit d'ahir, no? Que 27 remats a 3, 18 cornes a 1, vull dir, això és indexifrable. Per tant, estaríem amb una clau que s'escapa a la lògica. Si a més aconsegueixes que l'antídot a la teva manera de ser és l'altra punta, que és com el Barça de City, que és el City de Guardiola, que és un equip tècnicament i tàcticament molt sofisticat, encara et fa més gran. És a dir, la gràcia en negar un equip que juga molt bé és no jugar res. Per tant, és com un contrasentit, i que això fa, doncs, que el futbol molta gent se n'escapi, perquè pensi que això és una autèntica bogeria, i l'altra gent els fascini.
Mm-hmm. Vull fer una última pregunta a tots dos. Respecte a les conseqüències que això pot tenir, aquesta eliminació del City, aquesta classificació pel Real Madrid, però no només aquesta, l'eliminació del Barça i la classificació del PSG, o la classificació del Bayern de Múnich, o la no classificació de l'Atlètic de Madrid. És a dir, tot això pot moure el mercat de cara a la temporada que ve, la possibilitat de que hi hagi una final entre el Madrid i el PSG, on et trobaràs amb, el Madrid es pot trobar amb un jugador que la temporada que ve podria jugar al Santiago Bernabéu, la possibilitat del canvi d'entrenador a Can Barça, la possibilitat d'un canvi d'entrenador o no a l'Atlètic de Madrid, si Pep Guardiola això li afecta alguna cosa en la continuïtat del Manchester City. Pou, tens alguna teoria?
A veure, d'entrada, la combinació de resultats del dimarts i el dimecres fa que el partit de diumenge al Santiago Bernabéu, el Real Madrid-Barça, pugui ser un malson. No? D'entrada, l'ambient que es trobarà el Barça és l'ambient d'un equip eliminat que està a 8 punts del Madrid i va visitar un estadi que estarà en plena celebració, però alhora que anirà a buscar el ganyot del Barça, perquè pots acabar la setmana sent semifinalista havent eliminat el City a Manchester i a 11 punts del segon classificat, que a més és el teu màxim rival, que és el Barça. I per tant, haver deixat ja la Lliga pràcticament enllestida. Tu imagina't quina setmana pel madridisme i quina setmana pel barcelonisme.
Sí.
Torno enrere. Hi ha un moment de dimarts, Jordi, que l'Atleti de Madrid està classificat, que el Barça està classificat, i els seguidors del Madrid s'han d'encarar una eliminatòria contra el City a Manchester amb la sensació de l'ai, ai, ai. És a dir, hi ha un moment on el discurs, o sigui, on la realitat hauria pogut ser girada totalment, que és el teu un rival número 1 classificat eliminant el PSG d'Mbappé, el teu un rival número 2 classificat eliminant el Dortmund, i tu havent d'eliminar el City, no?, per no quedar fora de la competició. I de cop i volta, ahir a la nit, després dels penals, tot s'ha girat, no? Els teus dos màxims rivals estan al carrer de mala manera, tu has eliminat el City contra pronòstic i, guanyant a casa el Barça, ets virtualment campió de Lliga. Per tant, una setmana que pel barcelonisme hauria pogut ser gloriosa, d'il·lusió, d'esperança, de, hosti, contra tot pronòstic i sense ser dominador, per primera vegada et plantes en les semifinals de la Champions, perquè les altres vegades que ja has arribat eres indiscutiblement el millor equip del món o un dels millors del món, doncs de cop i volta tot això es converteix en un possible malson, que és sortir del Bernabéu a 11 i que, per tant, la temporada quedi ja esbocinada del tot. Des del punt de vista del madridisme, jo crec que ara creuen que realment guanyaran la quinzena Copa d'Europa, perquè ells estaven convençuts que l'únic rival que els podia fer mal era el City. Ara veurem, el Bayern de Munic continua sent un senyor equip, i després aquí el que tu deies, no hi pot haver una final que des d'un punt de vista madridista té un morbo espectacular, que és jugar contra el Paris Saint-Germain d'Mbappé, que l'any que ve serà del Madrid, i de Luis Enrique, que és com una mena de bèstia negra, d'home del sac, pel madridisme, perquè ja sabem que va sortir d'allà de mala manera. Pel barcelonisme, jo crec que una final Madrid-Paris Saint-Germain és una calamitat, és un, com diria un castellà, un mátame camión. O sigui, perquè és insuportable la guanya qui la guanya, evidentment. Sí. La majoria de gent voldrà que la guanyi el PSG, perquè és antinatural que vulguis que guanyi alguna cosa el Madrid, no?, per un barcelonista, però seria una final de malson i d'un sadisme espectacular pel Barça.
Ramon, pesa.
Bueno, aquest any és un any complicat pel Barça, perquè jo sempre he considerat que és una temporada d'excedència. I així ho van decidir els socis. O sigui, hi ha 17.000 persones que van a Montjuïc i les altres no estan veient un equip que de vegades reconeixen i a vegades no reconeixen. És a dir, no seran culers de ple dret fins que tornin al Camp Nou al seu seient. Crec que això ha acabat pesant. Tot el que ha passat a Montjuïc, les grans desgràcies han passat totes a Montjuïc. No és que jo tingui cap animadversió a Montjuïc, però ho dic en el sentit de la raó de ser i de la raó social que significa el Camp Nou a Montjuïc. Va passar la derrota contra el Madrid, la derrota contra el Girona, la derrota contra el Villarreal, el partit contra el Granada, l'eliminació contra el PSG, i en aquest any d'excedència la Copa d'Europa ha funcionat una mica sorprenentment com el fil conductor, no? No, ningú hi comptava, i de cop i volta aquesta diferent sorpresa doncs va fer que el partit contra el PSG, quan es havia trobat una certa catarsis culer i de la gent tornava a recuperar certs hàbits i rutines i de dir, escolta tu, calla, que ja ho veurem, es torna a portar una desil·lusió. I, per tant, el que s'ha de fer és dibuixar molt bé l'any que ve sense tenir en compte el que ha fet el Madrid i el que ha fet el City. El Madrid, entre altres coses, perquè recordem que la temporada passada justament va guanyar només la Copa. I de la Copa es troba amb un fitxatge de Bellingham ara i possiblement amb el fitxatge d'Mbappé i amb les semifinals de la Champions i la possibilitat de guanyar la Lliga. I el City, bé, és veritat que ha quedat eliminat per el Madrid, però no ha perdut, diguem que ha lluitat l'eliminatori com l'havia lluitat i està lluitant per la Copa i està lluitant per la Premier. Per tant, crec que això a Guardiola, l'any que li queda de contracte, no l'afectarà. No sé si suposo que la seva ruta passava per entrar anar a una selecció mundialista, veurem si es compleix, no se sap si algun dia tornarà o no tornarà al Barça, no crec que en qualitat d'entrenador, si de cas com a director esportiu o amb unes altres tasques. Però el Barça sí que crec que ha de fer un pensament d'alguna manera i no pot continuar actuant d'una manera tan reactiva d'aquelles de qui dia passa i qui dia empeny, no? És a dir, el club va amb allò de dir aquest mes hem pagat la nòmina i ens n'hem sortit, tornem a obrir la persiana el mes que ve, i a l'equip, doncs, que depèn del partit que jugues, ara fas dues ratxes, ara m'aixeco, aquí caic, ara m'aixeco, aquí caic, però no ha tingut l'estabilitat que havia de tenir. Tota aquella lliga passada guanyada, justament a diferència del que va passat amb el Madrid, doncs no se'n recorda res i acabes tenint el que és la masia, que és el reducte, l'escola de solfeig de la que van sortint nanos que en aquest estil de joc s'hi senten molt comuns. I crec que això també reforça la manera de ser i la carta de naturalesa del Barça, que és de ser més que un club i de tenir un estil de joc. I això fa que justament sigui l'antídot de que no te t'assemblis absolutament res amb el Madrid, no? Et fa diferent i aleshores és evident que és el via crucis és ara fotut, però també recordes, per exemple, més enllà de 2 a 6, del 0 a 5, de moltes victòries que hi ha hagut del Barça al Bernabéu, per mi sempre la que va ser més transcendent va ser la del 0-2 i els dos gols de Messi, el dia famós de Mourinho i de la roda de premsa de Pep, perquè això és el que no tolera el Madrid, que perden la Copa d'Europa, i que més li prengui el Barça. Per tant, com més gran és l'equip que enfronta el Madrid, més el seu mèrit. Jo crec que el Madrid li hauria de tocar sempre, fixa't de vegades, els equips en què no s'hi compta. Com l'equip és més pobre, o és un equip que teòricament no té tanta anomenada, quan ningú pensava en el Chelsea, per exemple, la passada temporada, quan ningú pensa en un equip que li pugui fer mal, és quan té problemes. Quan es posa en dubte aquesta raó de ser, és quan ho té més complicat. Per tant, torna una temporada en què al Barça li costarà, però crec que com a mínim ha d'estar en pau amb si mateix i aconseguir aquesta catarsis o manera de d'entendre i de disfrutar de quin és el seu futbol. No actuar d'acord al que de part al partit, sinó com vol jugar. No competir. Jo, ara s'ha posat molt de moda aquesta paraula, competir. No? I s'ha oblidat de jugar. Crec que el Barça el que ha de fer és jugar, i a partir del joc, doncs, estar en pau amb si mateix i competir amb els equips que hagin de ser, però no competir i després jugar. Això jo ho explicava molt bé en una intervenció un culer, com el Lluís Carreras, que justament explicava aquesta contradicció que de vegades té el Barça. El Barça no pot jugar a competir com el Madrid. O sigui, la Champions aquesta que ha tingut el Barça era una mica com una Champions que el Madrid hagués jugat més bé, però el Barça no sap jugar això i el Madrid no sap jugar com el Barça. Per tant, diria que cadascú està al seu lloc.
Un plaer, Ramon Besa, moltes gràcies. Fins molt aviat.
Gràcies a tu, Jordi, que vagi bé. Bon dia a tothom.
Una abraçada, Joan Maria. Fins diumenge, que vagi bé.
Bon dia.
Bon dia. Aviam què passarà diumenge. Aquesta està per veure, com deia abans el Joan Maria Pou. Pot posar 5, pot posar 8. Ve el Madrid amb uns ànims i una eufòria terrible. Ve el Barça més enfonsat. Però, en fi, com deia Charles Rachac, un altre dels grans filòsofs del futbol, el Barça no el donis mai per mort, que sempre acaba ressuscitant. Doncs aviam si és veritat i que pugui ser aquest diumenge. Són les 9:36 minuts.
El perquè de tot plegat.
18 minuts i les 10 en punt del matí. Amb Salvador Illa no us ho podríeu creure de què estàvem parlant ara. Salvador Illa, bon dia.
Molt bon dia.
No estàvem parlant de futbol, que consti, les coses com són. Estàvem parlant de la campanya electoral, de si tens ganes, no tens ganes, de si entrevistes, que si amunt, que si avall, té ganes de campanya electoral?
Sí, però són dies intensos, són dies especials, has d'estar molt centrat. Ara és el moment també en què tenim ocasió d'explicar-nos davant de la ciutadania, d'explicar les nostres propostes, també d'escoltar i de contrastar, i jo estic amb bon ànim, estic amb bon ànim.
El problema és pifiar-la o no, en una campanya electoral?
Has d'anar alerta perquè augmenta molt l'exposició, si augmenta molt les entrevistes que fas, les exposicions públiques que fas, i ho fas tan seguit que a vegades doncs, estàs un punt cansat i, per tant, has d'anar alerta de no cometre errors.
No? De no cometre errors, que significaria segons quin tipus de declaració que pugui fer. L'última, recordo, l'última gran pífia de la història de la política a nivell espanyol va ser Pablo Casado, recordo en aquest estudi, quan va dir el que va dir de l'1 d'octubre. Aquestes coses es treballen amb els gabinets de comunicació? Es treballa, per exemple, a Moncloa, que segons què es pot dir, segons què no es pot dir?
No, jo... A mi, com ha funcionat sempre, jo que faig sempre, i jo tinc equips de comunicació que em fan suggerències, em preparen materials, però és ser tu mateix, no? Tenir clar un missatge que has de donar, anar tranquil, ser sincer, hi ha coses que la saps, hi ha coses que no la saps, i home, i tenir que va, en fi, seguir l'actualitat, tenir que acabar quins temes hi ha, i ser tu mateix i dir el que penses de les coses. No?
Avui aquí a la Nus Tomàs, que avui ha penjat al diari una entrevista amb Alejandro Fernández, el líder del PP, i li feia aquesta pregunta a la Neus Tomàs.
Si està en sus manos, como pasa en Barcelona, escoger entre tener de presidente al candidato de Junts o al candidato del PSC, ¿a quién escogerá?
Al que decida acabar con el proceso. Es decir, yo no me fío de la palabra de Salvador Illa. Yo quiero hechos. Salvador Illa rompe con el separatismo en el conjunto de la política española, incluida la catalana, entonces nos podemos sentar a hablar. Los votos del Partido Popular o sirven para acabar con el proceso o nos iremos a la oposición sin ningún problema.
O sigui, interpreto que eso es una respuesta de un no.
No ho sé. En tot cas, ara és moment des del meu punt de vista, d'explicar-se davant de la ciutadania i de respectar també que els catalans i les catalanes el dia 12 de maig, doncs, en funció del que anem explicant i de la composició d'allò que s'hagin de fer, decidiran, no?, a qui donen confiança, i a partir del dia 13, doncs sí que ens correspondrà als líders polítics, en base a l'opinió que han expressat els ciutadans de Catalunya, d'articular una fórmula de govern que jo vull que sigui estable, no?, estable i sòlida, no?, i jo, ja ho he dit, em reuniré amb tothom, excepte amb aquells que fan discursos d'odi, que és Vox i Oriol, no? Amb els altres estic obert, i és més, amb independència del govern que es pugui formar, penso que hi ha qüestions a Catalunya que fora bo que gaudissin d'un suport transversal de partits polítics que estiguessin al govern i que no hi estiguessin al govern, no? I és la meva visió del que s'ha de fer.
Ara parlarem d'aquestes propostes, però... Per exemple, Carles Puigdemont ja va amenaçar de liquidar la legislatura espanyola si vostè fa un collboni i pacta amb els comuns i amb el PP per ser president. Això el preocupa, no?
Fer un collboni o fer Girona? Perquè ell pot fer no. Perquè toquem de peus a terra. És a dir, Girona poden fer-ho, a fer un aragonès, que és també quedar segon i tenir suport. Jo no m'he queixat mai d'això. Això és respectar les regles de la democràcia, no? Però el que em sobta d'això és que sembla que alguns poden fer tot el que convingui, perquè com que tinguessin un dret natural a presidir Catalunya, i quan nosaltres seguim les regles del joc ho fem, en fi, a l'infern, no? Bueno, escolti'm, jo... Primer, moment d'explicar-nos, de dir amb claredat què pensem que s'ha de fer i que els catalans triïn. I a mi no m'agrada amenaçar i llavors bloquejaré i llavors faré caure i... Jo el que intento és fer un plantejament per resoldre algun dels problemes que s'han creat aquests darrers deu anys a Catalunya, no? Que estem a la cua amb educació, que no hem pres cap decisió en energies renovables, que tenim problemes greus de seguretat, llavors em voldria parlar una mica, si vostè li sembla, que no estem preparats per la sequera, en fi, doncs, a veure si resolvem alguna cosa d'aquestes, no? Més que amenaçar i dir, fer vetos i...
Ahir va anunciar que si és president situarà les polítiques lingüístiques a l'àmbit de presidència, recordant que ara això depèn de cultura. Quin seria el seu model, llavors?
No, jo crec que la política lingüística ha de ser transversal, no només circunscrita en un departament. Això ja és una fórmula que va fer Maragall i que va fer Montilla, i pretenc donar més transversalitat a tot el conjunt del govern situant-ho sota presidència, no? Vaig dir també en l'àmbit de cultura que em comprometo 2025 a tenir un 2% del pressupost de la Generalitat, un 2% del pressupost destinat a cultura, i vaig fer una cosa que, en fi, no és massa habitual, però vaig fer d'acord, no? Que és que vaig dir que hem treballat molt bé amb la consellera Natàlia Garriga i que hem fet acords, i que per això hem passat d'un 1,1% del pressupost de la Generalitat destinat a cultura l'any 2021 a un 1,5% l'any 2023, i anàvem aquest 2024 a un 1,7%, i jo, quan sigui president, ho posaré el 2025 al 2%, que és el que ens demana el sector, no? Bueno, això és hi ha algun anunci més que vaig fer en l'àmbit de cultura, no?
Té clar qui serà, el conseller o consellera de Cultura?
No.
Els anunciarà els consellers o les conselleres abans de les eleccions?
No faré anuncis de govern, sí que faré algun... M'ho estic encara acabant de rumiar, potser sí que faig algun anunci d'algun àmbit molt concret que crec que és rellevant.
Per exemple?
Ho estic acabant de...
Però per saber qui serà el conseller o consellera del RAM?
Sí, perquè a vegades...
Economia, per exemple.
Sí, perquè a vegades dius, miri, això és molt important, doncs jo vaig amb aquesta persona, no? O això potser en algun moment...
Economia.
No ho tinc decidit. No necessàriament economia.
I seria independent, per entendre'ns, o...?
Jo he dit que vull fer un govern per sobre de partits. En partits, jo no faig un discurs de dir partits. Els partits són molt necessaris, des del meu punt de vista, en democràcia, però crec que en aquest moment a Catalunya li convé un govern que tingui gent de partit, compti amb partits, que es sustenti en grups parlamentaris al voltant de partits polítics, però que també tingui, que vagi més enllà, no? I que tingui gent molt competent en determinats àmbits.
El català deixarà de ser vehicular si vostè és president?
No, jo hem fet un acord rellevant aquesta legislatura per ús de les llengües oficials a l'ensenyament obligatori. Jo respectaré aquest acord que hem assumit amb Esquerra, amb Junts i amb els comuns, no? M'hauria agradat que hi hagués sigut el PP també en aquest acord. M'agradaria aquest acord ampliar-lo més formacions polítiques mantenint, diguem-ne, l'acord que tenim, no?
Escolti'm, han començat a sortir temes de mascaretes. Vostè està tranquil que surti alguna cosa o no?
No, jo estic tranquil.
Sortirà alguna cosa? Saps? Se l'ha informat si sortirà alguna cosa?
El que ha de sortir sortirà. Que hi haurà gent Aquí ja m'ha passat això, des del primer dia de la pandèmia, hi ha gent que aquí intenta enfangar, no? Mm-hmm. Bueno, jo dilluns vaig a Madrid, al Congrés, dimecres hi torno, dimarts estaré aquí a Sant Jordi, dimecres hi torno al Senat, doncs m'han citat, jo hi aniré, explicaré, i com vaig fer durant la pandèmia, i estic tranquil, les compres que va fer el Ministeri de Sanitat estan penjades en el portal de transparència, tothom ha pogut veure el que hem comprat, a quin preu hem comprat, hem explicat raons, alguns materials no van arribar, hem explicat per què no han arribat, hem explicat en quines circumstàncies vam fer-ho, circumstàncies extraordinàries, solucions extraordinàries, i jo aniré a explicar això i respondre tot el que em preguntin amb tota normalitat. Que hi ha gent que vol... Sí, però des del principi hi eren, i seguiran. I per més explicacions que doni, seguiran. Bueno, jo no cauré, o intentaré no caure en aquest estiu de jugar a futbol trencant les cames dels rivals. No? Va, perquè de jugar a futbol fent bons passes i rebentant de tant en tant a port i fent un gol. No?
Vostè està convençut que no comés cap irregularitat?
Estic convençut que ni jo ni cap, ningú dels meus equips del Ministeri de Sanitat ha comès cap irregularitat i estic molt agraït de la feina que van fer els equips amb què jo vaig treballar, i la majoria, la immensa majoria de persones que van treballar durant la pandèmia. Jo he dit diverses vegades, ho vaig veure amb els meus ulls des de primera vinya, com va sortir un millor de la condició humana, com a pauta general de comportament, no? I tothom va fer el que havia de fer, algunes persones arriscant la seva vida per superar una situació que afortunadament vam superar. Ara, al costat d'això, també va sortir de forma puntual el pitjor de la condició humana. Gent que se n'aprofita, gent que...
Bueno, doncs clar, vostè casos... va haver de negociar amb gàngsters, entengui'm el que vull dir. No. És a dir, en aquell moment, no oblidem una cosa, en aquell moment no hi havia mascaretes. És que posem-nos en situació perquè ara tots ho hem oblidat. Però realment va ser una època que no hi havia mascaretes, va ser una època que no hi havia absolutament... Vaja, no hi havia ni... Fica, que hi havia cops de colze per aconseguir que un vaixell arribés al port d'aquí en lloc d'anar a un port d'allà. Per això li preguntava si va haver de treballar vostè amb gàngsters que l'únic que buscaven era el benefici propi.
No, nosaltres al Ministeri de Sanitat vam crear una unitat de compres que va rebre recolzament de personal d'altres ministeris, i allà anàvem centralitzant tota la informació que arribava, es feia una primera avaluació amb els mitjans que es podia, i es decidia què es comprava. Ara que hi havia cops de cosa, per descomptat, tothom anava a comprar en un lloc on hi havia producte que era Xina, no? I efectivament episodis de... En fi, pagàvem per anticipat, que això és una cosa absolutament extraordinària en una administració pública, i efectivament hi havia una competència, doncs, que feia que el producte on anaves a carregar l'avió i deia no carregava aquí, en fi, bueno, perquè hi havia una situació de desesperació.
El cas Coldo li pot passar factura a les eleccions?
No em pot passar factura, perquè és una persona que ha tingut un comportament reprovable, s'ha d'arribar fins a les darreres conseqüències, i nosaltres el que hem fet és, quan hem tingut coneixement, doncs prendre les decisions oportunes i demanar i posar a disposició una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats, recusar l'acció que fa la justícia, i des d'un punt de vista del poder executiu, doncs el ministeri on ell era, doncs el responsable actual, que és Òscar Puente, el ministre Puente, doncs també ha pres decisions per aclarir les coses.
Coneixia, no? Aquest personatge vostè?
Doncs que va. Anava sempre amb el ministre Àbavos, i jo, doncs, amb el ministre Àbavos m'hi feia cada dia a les reunions que fèiem de la comissió de vegades, sí que ho havia conegut i ho havia tractat. Sí.
I no s'ho va poder imaginar mai, això?
No. Si m'ho hagués imaginat, doncs hagués actuat.
Evidentment. Ni va sospitar en cap moment?
No, en cap moment.
Li he preguntat si el cas Coldo li pot passar factura a les eleccions. La llei d'amnistia li pot passar més factura?
No, al contrari.
Sèrio?
Sí, de veritat. Sí. Miri, la llei d'amnistia és una llei que normalitza institucionalment el que aquí està normalitzat al carrer. Fixi's vostè, avui he vist una crònica, no sé quin mitjà de comunicació, que deia que n'hi ha la campanya del País Basc, n'hi ha la precampanya de Catalunya, algunes formacions polítiques que estaven tot el dia, matí, tarda i nit, parlant d'amnistia, no en parlen. No en parlen. Perquè aquí a Catalunya, aquí sabem per què hem fet això. És normalitzar institucionalment el que ja està normalitzat al carrer. I ho han fet amb convenciment, i jo puc entendre que hi hagi gent que no ho vegi bé, que tingui dubtes, que li sembli que potser hem anat massa més enllà. Bueno, el temps ens dirà si tenen o no tenen. Jo crec que hem fet el que havíem de fer, i crec que hi ha una majoria molt àmplia de la societat catalana que agraeix aquest pas que s'ha donat, és veritat, amb un punt d'audàcia. No és un pas còmode, com es veu, si s'analitza amb objectivitat l'actualitat política, sobretot a nivell espanyol, però jo crec que és el que s'havia de fer.
Vostè creu que el PP s'està acostant cada cop més a Junts?
Home, jo el que he vist és que hi ha hagut reunions i contactes, no? I bueno, ningú us ha negat, però tampoc ningú us ha explicat, no?, a fons. És un bon moment, aquestes 3 setmanes i pico que queden de campanya, perquè s'expliquin, no? Tots dos, eh? Tots dos. PP i Junts, tots dos.
Parlem de... Per exemple, una de les propostes de Pere Aragonès, que també es parlarà durant aquesta campanya, que és el finançament singular de Catalunya, que vostè descarta. Per què no hi està d'acord?
No, jo dic un millor finançament, però dic que jo no poso vaccin en que sigui singular. Poso vaccin en que sigui just. A mi em dóna la impressió que alguns diuen no, jo vull que sigui diferent del qualsevol altre. Jo dic, jo poso vaccin en que sigui bo.
Com el País Basc o Navarra, per exemple?
Jo aquests he dit que no... Jo no, si és pel CUP o pel concert, jo no ho veig, això, jo ho he dit. Jo en matèria de finançament... He dit que em moc amb 3 premisses i ho resumeixo en 5 punts, no? Jo vull una cosa que sigui viable, que no generi més frustració, no? I tot encaix constitucional, aquest plantejament, no? He constatat, també vull constatar, que no s'ha fet res aquests 10 anys, res. Per tant, també és un antecedent a tenir en compte quan es fan propostes després d'haver governat 10 anys. Escolta, vostè ha tingut 10 anys per fer alguna cosa. Què ha fet? Res. Bueno, ara ens ve dir això. Molt bé, però 10 anys no hem fet res, no? I tampoc vull que el finançament sigui l'excusa permanent per dir no, l'educació va malament, és que no tenim finançament. La sanitat és que no tenim finançament. Jo dic, primer, gestionem millor el que tenim. Segon, per què no apliquem el que ja està a l'Estatut en matèria de finançament, que és un consorci tributari, que per cert és singular perquè no té cap més estatut d'autonomia. Meitat hisenda espanyola, meitat hisenda catalana, pot recaptar tots els impostos. Per què no s'ha fet res en 10 anys amb això? Jo hi dic una cosa, és molt difícil desplegar aquest consorci. Molt. Molt complexa. I hi dic també que hi haurà resistències. Allà i aquí, per desplegar-ho. Perquè és un innovador, perquè és singular, perquè... I què faran, perquè hi ha hagut deslleialtats els últims anys. Però també, això està... Forma part d'una llei, que és l'Estatut d'Autonomia, i ha passat el filtre del Constitucional, el primer pas el tenim fet, perquè ningú ha fet res en aquest assumpte. Tercera cosa que dic, prou dumping fiscal. Això em diu, vostè em pot dir, escolti'm, això no és cosa de la Generalitat. És veritat, però hi pot incidir, hi pot ajudar, hi pot impulsar, hi pot empènyer el govern d'Espanya perquè prengui més mesures en aquest sentit.
Per exemple, quines mesures pot prendre?
Doncs posar un mínim a alguns impostos. Què és això de que jo ho rebaixo i llavors em demano més que vés a Madrid, al govern d'Espanya? Què és això? Què és això? Jo trec impost de... i llavors porten més diners perquè vull més al final. Escolta, no. Posar uns mínims amb algunes figures impositives, no? Quart, doncs jo defensaré, i crec que puc resoldre-ho, de que no siguem els tercers en aportació de recursos i els 14ens en recepció de recursos, no? Vostè pot dir, home, jo tinc dubtes que vostè ho resolgui, jo hi puc dir, vostè, entenc que pugui tenir dubtes, té la certesa de que ni Junts ni Esquerra en 10 anys ho han resolt. Aquesta certesa la té. Qualsevol ciutadà de Catalunya, en 10 anys aquests senyors no ho han resolt. Jo reclamo el dret de provar-ho i dic, m'hi veig en cor de fer-ho. I al final, a l'últim punt també dic que vull donar una orientació social, millor finançament per fer què? Doncs miri, jo prioritàriament també per generar prosperitat, però prioritàriament per resoldre desigualtats a Catalunya, i per això vull donar un protagonisme especial a sindicats, tercer sector i patronals.
No? Per acabar el tema, una pregunta. Si guanya, pujarà impostos?
No.
Baixarà?
Estic obert a fer una anàlisi selectiu d'algunes figures, però no estem en un context de rebaixa fiscal. Jo això aquests dies que he anat, ahir vaig anar al col·legi d'economistes, molts empresaris m'ho diuen, escolti'm, fa 4 anys com estàvem? Com estàvem? Des d'un punt de vista sanitari, ai, 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 i a l'economia, i vam fer un esforç molt important des de totes les administracions, tots els governs, d'endeutament, no? Això s'ha de tornar. Ara no podem dir, no, ara, com van les empreses? Van bé? L'economia va bé? Doncs, home, no podem dir, ara, rebaixem-ho tot. Bueno, escolti'm, si s'ha de tornar-ho, que vam demanar, anem bé perquè vam fer un esforç molt important. Per tant, compte amb això i ens enfrontem amb un escenari fiscal macroeconòmic que ens ha de fer anar amb molt de compte. Ara, si hi ha qüestions tècniques a millorar, jo no vull que ningú, per deixar la botiga, un negoci familiar en el seu fill, hagi de tenir una penalitat... Això no, això, em sembla que està resolt, i a mi em diu, ara, si hi ha alguna qüestió tècnica a millorar, estic obert a fer-ho.
Parlava, fa uns moments m'ha dit de la seguretat.
És un servei públic,
de la seguretat?
És un servei públic molt important. Però em preocupa que tenim la dada més elevada, si no m'equivoco, des que es fa aquesta seguretat de Catalunya el 99, de persones que diuen que han patit un delicte, un 32%. un de cada tres ciutadans de Catalunya pràcticament diuen que han patit un delicte, no? Dades molt preocupades. Jo aquí concebeixo la seguretat com un servei públic essencial a Catalunya i vull reforçar-ho. I faré tres coses, no? La primera, increment dels Mossos d'Esquadra, a la línia del que es va acordar amb la Junta de Seguretat, horitzó 2030, 22.000 Mossos, però cada any de la propera legislatura, si sóc president, hi haurà 570 Mossos d'Esquadra més al carrer, descomptant les baixes per jubilació que pugui haver-hi. 570 més al carrer. Vull crear una unitat especial. Vull apostar per especialització dels Mossos. I vull crear una unitat especial de Mossos d'Esquadra per combatre els punts més conflictius en matèria de seguretat. Les ciutats, territoris de Catalunya amb més dificultats amb seguretat, no? Concretament, els llocs on hi ha actuació més directa de màfies, on hi ha més multireincidència, i fer un pla de xoc contra les ocupacions il·legals. Amb una unitat especialitzada dels Mossos d'Esquadra, que en col·laboració amb policies locals combati això. I vull creure una comissaria especial, una comissaria general de la dona. Perquè hem crescut des del 2018 un 20%, de l'ordre del 20%, no tinc ara la xifra exacta, els delictes de violència sexual. I em sembla que és prou justificatiu perquè creem una comissaria general de la dona que tingui un abast integral en aquesta matèria. Des de la presa de denúncia a Barcelona, territori metropolità, ja des d'un delicte d'aquest tipus, o de violència de gènere, et preu a denúncia una unitat especialitzada, però la majoria del territori de Catalunya no. Vull crear una comissaria general de la dona que pugui, des del principi, prendre cura d'això i tenir un enfoc integral d'aquesta matèria, no? Són tres mesures per reforçar aquest servei públic perquè concebeixo la seguretat com una política d'esquerres, com una política perquè aquelles persones que no tenen altre espai que l'espai públic el puguin gaudir amb garanties de seguretat, no? I em preocupa l'increment de la percepció d'inseguretat que hi ha i crec que s'han de reforçar amb mesures concretes aquest espai. No?
Aviam, queden 5 minuts perquè hagi de marxar ràpid. Si algú ha de fer alguna pregunta breu, sisplau, endavant les atxes. Neus Tomàs, David Fernández, Pere Mas, Concepció Barall. Breus. David?
Val. Jo molt breu, com diria el Terri Cabres, allò rigor i claredat en el pensament, enyorant-lo ja. I és que com el diccionari, la Real Acadèmia Espanyola diu que exiliat és una persona que ha marxat principalment per motius polítics i que els sinònims són expatriats o no, o persona que marxa al seu país, i com hi ha hagut la resolució de la Junta Electoral Central prohibint els mitjans públics que utilitzen la paraula exiliats. Això és la reflexió. La pregunta és què pensa Salvador Illa del fet que la precampanya comenci amb una cadira buida a Òmnium Cultural, amb una cadira buida a la redacció de la Directa, amb una cadira buida a la mesa del Parlament de Catalunya i amb una cadira buida a una casa de Girona, tots ells. I això és la prova, opinió meva, de la desmesura acusat de terrorisme, ni més ni menys.
Doncs la resposta és l'actuació que, o la línia política que ha tingut la meva formació en aquest tema, no? Per normalitzar la situació, no? Jo vull obrir un temps nou a Catalunya. Jo vull que, diguem-ne, les coses tornin a, les coses de la política tornin a l'àmbit de la política, no? Això no és fàcil, perquè hem passat uns moments molt complicats, amb molta càrrega emocional, ha patit gent de tot arreu, de tot costat, de tota manera de pensar, i el que hem fet i estem intentant fer és justament normalitzar la situació, no? Aquest és el meu pensament. I la vinya que estic treballant, jo vull que, en fi, tothom és responsable dels seus actes, tothom és responsable de les seves decisions, hi ha hagut comportaments diferents davant de fets similars, però nosaltres estem per normalitzar, resoldre les coses com crec que hem acreditat, no?
Veus?
Sí, bon dia, senyor Illa. Avui la revista Nature i La Vanguardia ho explica, treu un informe on el que es detalla és que el clima afecta l'economia. I donen dades. L'economia espanyola serà la més perjudicada pel canvi climàtic, baixarà la renda per càpita, per comunitats serien Extremadura, Andalusia, Madrid i Catalunya. A Catalunya aquesta reducció seria de més del 17% de la renda per càpita. I en aquesta campanya n'estem parlant molt poc, o precampanya. En el seu model econòmic hi ha l'ampliació de l'aeroport del Prat, hem vist com en les seves negociacions amb Esquerra hi havia l'aposta per noves infraestructures. Els experts el que diuen és que, per exemple, en el cas dels aeroports, el que s'ha de fer és anar a baixar emissions, i a més parlem de baixar-les de manera immediata. La meva pregunta és, quines serien les seves propostes de lluita contra el canvi climàtic i adequar el model econòmic a aquesta emergència, que no és que ho diguem en aquesta taula, ho diuen tots els experts d'aquí i de fora.
Oh, les dues primeres són molt òbvies, no? Preparar-nos per fer front a situacions de sequera, no? Amb unes inversions que no s'han fet, no? Encara, diguem-ne, posa més en evidència les mancances d'aquests darrers anys, i la segona és energies renovables, no? Perquè, efectivament, anem a un horitzó de canvi climàtic, però també ens ofereix oportunitats, això, a Catalunya i a Espanya, no? Aquí tenim sol i tenim vent, no? I per què no hem fet res? Perquè estem clavadets en el 15% d'amics, no? Quan Espanya està al 40% i escaig, no? Per què no hem fet res amb això, no? Jo, en foc de les infraestructures, doncs, segueixo mantenint que s'han de fer, que es poden fer, que les sabem fer, amb respecte al medi ambient i amb criteris molt exigents mediambientalment, i respecte al tràfic aeri, efectivament, hi ha en curs ja inversions importants i treballs importants per canviar els combustibles i per reduir les emissions dels vols, i seguiran sent. Però això no vol dir que no puguem tenir un aeroport que pugui acollir vols intercontinentals, que és el que jo vull, no? A llarg recorregut.
Deu i cinc, Pere. Jo torno a l'afer Neus Tomàs i Alejandro Fernández, perquè al Basté vostè li ha dit fer un coll boni, i vostè molt hàbilment...
Girona.
Per cert, bon dia, senyor Illa. I vostè ha desviat molt bé l'atenció perquè ha dit, home, podem fer un Girona, com volem dir. El problema és el segon, pot ser el líder, però crec que la pregunta no anava per aquí. La pregunta anava pels experiments estranys que hem vist a Barcelona. El Valls investint a l'alcaldessa Colau, hem vist els dels comuns acceptant aquests vots, els comuns amb el PP fent el Jaume Collboni alcalde, que al final el PSC a l'Ajuntament de Barcelona és el que ha fet coses menys rares. La pregunta, a partir d'això, i a partir del que va dir l'altre dia a la senyora Romero, demanant que els independentistes es comprometin a no acceptar vots ni de Vox ni d'Aliança Catalana, la pregunta és, aquesta ja se l'esperava, i m'agradaria una resposta nítida d'aquestes, que gravarem al Bastells, la guardarem pel dia 13. Si el bloc PSC, PP, Comuns i Vox sumen, per tant, el poden fer vostè com a possible guanyador de les eleccions president, vostè acceptarà aquests vots en aquesta investidura?
Jo ja he dit que amb Vox no hi enraonaré.
No, una cosa és que hi enraoni, l'altra no, és que no, a vostè no, el voti ni sumin 68.
No pateixi que Vox a mi no em votarà.
És que no cal que hi enraoni, sí, vostè.
Escolti'm, Vox a mi no em votarà. Vox ha vingut a davant de la meva seu, de la seu del meu partit polític, sí, a insultar-nos i amenaçar-nos. Sap? Ha vingut. I m'han posat querelles per posar-me a la presó. Sí, Vox a mi no pateixin per això.
Hem vist el PP votant del bracet amb els comuns per fer alcalde del PSC.
El PP...
Hem vist coses molt rares, senyor.
No,
hem vist
la CUP Junts i Esquerra votant un president, sí, i a la primera curva sortint, no? Mm. I això no es veu raro, però ha passat també i no ha funcionat, no? És a dir, jo respectaré, com sempre, les regles de la... Jo, en aquest moment, en fi, sóc molt prudent, molt prudent, eh? Allò de que les enquestes són com el perfum, no? Deia Ximón Pérez, líder laborista, bonic es durarà, el perfum bonic durarà, perillós d'en passar, no? Però el perfum, de moment, diguem-ne, fa bon o bo per mi. Per tant, com vostè comentarà, jo no estic pensant què faré si sóc segon. Jo estic pensant en com tinc confiança...
No, si és primer, jo li dic si és primer, si acceptaria aquests vots.
Si és primer, veurem en quin marge i veurem quin suport tinc, doncs a partir de l'endemà jo em reuniré per fer un govern sòlid. Amb el PP no sumo. Jo tinc un plantejament socialdemòcrata. Sóc un partit socialdemòcrata i buscaré suports per fer això. I veurem com va, però per respecte als ciutadans de Catalunya vull que em reunin ells primers. He demostrat capacitat d'acord? Crec que sí. Tinc acords amb Junts, amb els ajuntaments. Ells no els agrada que es digui...
La Diputació. Jo no, la Diputació tinc, sí.
Tinc acords amb Esquerra, i funcionen, amb Junts Unió, amb Esquerra, tinc acords amb altres formacions polítiques, ja ho veurem. Que haurem d'arribar a acords, sí. Això em sembla que sí, però veurem quins acords, però primer hem d'enrenar els ciutadans de Catalunya.
L'última concepció, molt breu, sisplau, que ha de marxar.
Sí, vaig ràpid, ràpid que puc. Senyor Illa, bon dia. Vostè ha parlat aquí ara molt de seguretat i en canvi llavors al Congrés dels Diputats, quan arriben iniciatives per regular tot el que vostè ara promet al seu partit, i vota en contra. Ens ha dit que la llei de l'amnistia l'havien fet molt convençuts, quan una setmana abans de votar el 23 de juliol vostès deien que no volien sentir ni a parlar d'amnistia. Per tant, jo li faig una pregunta molt concreta i li demano, sisplau, sinceritat i la veritat. I és, vostè està disposat a entregar el govern de la Generalitat a Puigdemont?
No, nosaltres crec que hem deixat molt clar que no compartim un projecte independentista ni un projecte de separació de Catalunya i d'Espanya. Jo aspiro a presidir la Generalitat i em veig en cor de presidir la Generalitat i en fi, sento que puc presidir la Generalitat, que aquests
no
tres
li
anys...
entregarà Puigdemont?
I estic dient que no. Sí, jo em sento en capacitat de liderar un govern de la Generalitat, m'he preparat aquests tres anys, em sento en condicions i crec que Catalunya també està preparada per obrir una nova etapa. És el meu plantejament, obrir una nova etapa a Catalunya.
Molt bé. Salvador Illa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Només una última cosa, vostè va ser ministre de Sanitat. Mm. Què li sembla aquesta proposta del Regne Unit de que a partir de l'any 2027 la gent menor de 15 anys ja no puguin comprar tabac i que això podria, diu la ministra García, que això podria explicar-se a Espanya també?
És veritat que el tabac és un dels problemes de salut pública més rellevants, que més morts causa. Això és veritat. I, miri, ahir amb aquest acte que vam fer de cultura, no diré un nom per respecte, vaig trobar un veterà dirigent que admiro molt de la meva formació política, que em va dir, estic passant per una situació amb un familiar, i em va dir, ho de fumar no m'ho hagués pensat mai, les conseqüències que té. No? I em va fer recordar, no?, que a vegades diem això i ho veiem sempre anònimament, no? I, per tant, tot el que sigui mesures, no pronuncio sobre aquesta cosa, perquè no sé, tot el que sigui mesures per acotar, no?, i per combatre aquest problema de salut pública són benvingudes, no? I a vegades també la reflexió que jo faria arran de la seva pregunta és que ens semblen mesures molt, molt difícils, com van dir, prohibirem fumar, i al cap d'un temps dius, escolta'm...
Fumàvem en aquest estudi fa res.
Bueno, i no, i els avions, i els bars...
Sí, sí. No, i les consultes dels metges.
I semblava una cosa, sí, i quan ho has fet, veus que no passa res, no? Passa que venen menys tabac, no? Però no passa res, no? Per tant, en la meva condició, diguem-ne, d'exministre, no puc fer una altra cosa que dir que és un dels problemes de salut pública més rellevant.
Salvador Illa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i sort, ens veiem.
Gràcies a vostès, bon dia. Adéu.
El perquè de tot plegat.
Un quart d'onze al matí. Han acomiadat a Salvador Illa alguns amb aquesta notícia del Ministeri de Sanitat i del Tabac. Però abans, permeteu-me, una cosa que... molt important, que em diu des de la redacció. Aquest matí al Parlament Europeu, davant la llei d'amnistia, el PP ha forçat que compareguin en una comissió tant els representants de la Comissió de Venècia com els de la Comissió Europea perquè es mullin sobre la llei. Ho està seguint l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar. Lluís, bon dia, i com es veu l'amnistia a Europa?
Bon dia, Jordi. Doncs mira, està tothom una mica a l'espera de que acabi aquest tràmit, que la llei d'amnistia sigui tombada pel Senat i després torni al Congrés per ser aprovada definitivament, perquè aquí coneguem realment quina és l'opinió de la Comissió Europea. Avui, com dèieu, el PP havia forçat aquesta comissió al Parlament Europeu després d'escoltar l'informe de la Comissió de Venècia, i hem escoltat a la seva vicepresidenta, Marta Cartàbria, que en la línia del que deia l'informe ha defensat la llei d'amnistia, diu que no va en principi en contra de la separació de poders i que afavoreix la reconciliació i la pacificació de conflictes polítics, en aquest cas el que hi ha entre Catalunya i l'estat espanyol, però això sí, demanava una vegada més que s'aprovi per àmplia majoria, més enllà de la majoria absoluta.
Per les mateixes raons que reconeixem que la llei afavoreix la reconciliació, recomanem a les autoritats espanyoles que, si bé la llei es pot aprovar per majoria absoluta, n'aconsegueixi una de més àmplia que reculli aquest objectiu de pacificació i reconciliació.
En canvi, la Comissió Europea ha tirat pilotes fora i insisteixen en que fins que la llei no s'aprovi definitivament al Congrés no podran fer el seu anàlisi definitiu. Escoltem a Julián Mucía, que és director general del Departament de Justícia de la Comissió.
Com a guardiana dels tractats, la Comissió seguirà un anàlisi curós i objectiu de la llei per assegurar que s'ajusti a dret i als valors fonamentals de la Unió. Estem al cas dels últims canvis introduïts. Estem analitzant l'esborrany de la llei i el procés legislatiu del text.
El debat, en canvi, ha estat ben pla. És a dir, que avui, a més, la Comissió Europea ha enviat un director general a cap comissari. Recordem, a més, que Didier Reinders ha deixat el càrrec momentàniament i, per tant, aquí també, sensació, Jordi, de tothom a l'espera de que la llei s'aprovi definitivament al Congrés per pronunciar-se.
Molt bé, moltes gràcies, Lluís Tovar, des de Brussel·les. Que vagi bé fins ara.
Que vagi bé fins ara.
Fins ara. Per cert, que última hora també
després de la pressió dels últims dies, bàsicament situada, com sempre, a l'epicentre a Madrid, perquè és aquesta cosa que passa sempre, que hi ha temes que es parlen a Madrid quan a la resta de territoris de l'Estat són temes que ni se'n parla. L'altre dia el debat a Euskadi ni Déu va parlar d'ETA. Sí, és molt bèstia, eh? És que ningú va parlar d'ETA. I resulta que l'altre dia surt el candidat de Bildu a la SER, el Pello Chandiano, dient que... Bueno, que bueno, la banda és una pífia, però ara surt a corre-cuita dient... Clar, què va passar? Quan diu això, tota la premsa de Madrid... Vinga, fot-li, que és de Reus. Doncs ara diu que es penedeix de la resposta que va donar quan li van preguntar si ETA era una banda terrorista a la SER. Ell va evitar qualificar-la de terrorista i diu que se'n penedeix perquè s'ha utilitzat amb finalitats electoralistes. Són declaracions a Tele Bilbao.
Yo hablo con víctimas de ETA. La semana pasada estuve con una víctima de ETA, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me he acercado al dolor de las víctimas de ETA y entiendo su dolor. Y yo entiendo que aquellas palabras que pronuncié en esa entrevista puedan herir la sensibilidad de algunas víctimas de ETA.
¿Te arrepientes?
Me arrepiento, sí, de haber dado esa respuesta y no haber respondido diciendo yo creo que en campaña electoral tenemos que sacar este tema fuera del contexto electoral porque llevamos muchas campañas electorales en las que se emplea este tema con ánimo electoralista.
Bravo, bravo, un polític dient que m'equivoqué, bravo, i dient que s'han de treure els temes però no de manera electoralista. Bravo, també. David, què n'opines?
Moltes coses. Sí, sí, sí. No, que jo, mira, abans amb la Neus venim parlàvem que em va sorprendre relativament la resposta a la cadena ser en el moment, perquè els documents interns, no només de Bildu, que per descomptat, sinó de la mateixa Esquerra Berchale, sobretot, han utilitzat un llenguatge assertiu molt més clar respecte al sofriment generat per ETA i respecte a les innegables 800 víctimes mortals que va provocar, però com tu, que celebro que la capacitat d'autoesmena i d'autocrítica i després, òbviament, el context és el que és, no? És a dir...
O sigui, el document, perdona, David, el document...
Documents.
Ja no de Bildu, sinó d'Escorto... Són documents absolutament...
Sí, jo recordo un document, ara no sabré dir, del 13 o del 14, que es deia ICEA, que era un document que reconeixia explícitament, no?, el dolor i el sofriment de les víctimes i el dolor causat i generat. L'altre és, òbviament, que un tema tan, no?, que encara carrega el pes del present al País Basc, segurament, no, jo crec que sí que s'ha d'entrevistar i s'ha de preguntar sempre tot, però requereix molta més profunditat, és a dir, el llenguatge també, el mot terrorisme, ho estem vivint aquí, té molt, no?, terrorisme, lluita armada, violència política, cadascú pot dir el que vulgui, el que és innegable és que hi ha 800 víctimes mortals provocades per ETA. Les víctimes del conflicte són 1.500, no? I aleshores, segurament, si jo demà li demanés a Salvador Illa si les 5.000 persones que el Parlament Basc acredita que han estat torturades per funcionaris de l'Estat en aquest conflicte és tortura, doncs igual entraríem amb el debat del llenguatge. Maltractaments, abusos, no? I aleshores, això. Però bueno, jo crec que i celebro, òbviament, que molts anys després el País Basc estigui com està. Això també és la realitat. Però això, a mi em va sorprendre això, que teníem la pròpia Esquerra Berchale ha produït i elaborat documents aprovats internament, no?, on passat tant temps és innegable el dolor que ha generat.
Neus Tomàs.
Bé, jo crec que ens passa a vegades a Catalunya, i parlant amb companys que estan seguint la campanya a Euskadi, tenien una mica la sensació de... Ells estan vivint una campanya i fora d'Euskadi viuren una altra, no? I això, bé, no, suposo que no és una cosa extraordinària, sinó que a vegades els propis ecosistemes socials i mediàtics doncs comporten aquestes coses. Ho dic perquè, mira, nosaltres just el dia abans havíem fet un reportatge als companys d'Euskadi explicant que no s'estava parlant d'ETA a la campanya, i de fet en els debats televisius... s'ha destacat, però del que més ha parlat és dels problemes que té la sanitat basca, fins ara una sanitat referent, no? I tots els que la coneixem per motius familiars donem fe de que, en fi, aquí estàvem clamant contra les retallades i allà no sabien el que era, no? I en canvi ara, doncs, en els debats s'està parlant de sanitat, de les llistes d'espera, del model econòmic, i per tant era un debat, i això no vol dir que l'Esquerra Berchale o una part de l'Esquerra Berchale potser tingui un camí que encara no ha acabat de fer, com des dels anomenats partits constitucionalistes segurament tampoc, o no tots, no? Acaben d'entendre tot el camí que ha fet l'esquerra Berzale. I és una complexitat que només els que viuen allà i els que han viscut allà et saben explicar. I, per tant, a mi em costa una mica analitzar-ho, més enllà de que, bueno, alguns sabeu que tinc ja seus familiars allà, em costa una mica explicar-ho perquè quan parles amb ells, doncs t'adones que és molt més complex que una declaració en una entrevista per part d'uns o altres, no? Jo crec que estan fent el seu camí amb no poques dificultats, però l'estan fent. I, per tant, el que s'ha d'intentar és ajudar-los a tots en la mesura del possible. I, certament, doncs, en una campanya electoral, qualsevol paraula, abans ho deia el Salvador Illa, no? Qualsevol expressió, qualsevol frase que es pugui malinterpretar més o menys o que no sigui prou clara, serà utilitzada, i és el que li ha passat a aquest candidat. Però a mi m'agradaria destacar això, que allà no se n'estava parlant, i que els debats estan en un altre, en un altre àmbit.
Concepció, perdona, David, volies fer una...
Sí, mateix, perquè m'ha fet pensar una cosa quan parlava la Neus de Tot Plegat. Hi ha un debat que està obert i no està tancat, i que de fet fa molts anys que va sortir, que l'estimadíssim periodista i enyorat, perquè ens va deixar el Mariano Ferrer, que feia el Quiosco de la Rossi en Dictadura i en Democràcia, que li van intentar demanar a ell, no va poder ser, perquè malauradament va faltar, però és això l'escola com s'explicarà dintre de 10 anys. És a dir, com explicarem l'assassinat de Gregorio Ordóñez, com s'explicarà el segrest i mort amb Calviva de Lassa i Zabala, com s'explicarà Hipercor, com s'explicarà l'assassinat de Josu Muguruza i de Santi Brouar sent càrrecs polítics. I tot això era un debat que no és gens fàcil, i que encara està pendent d'obrir, i el Mariano tenia una perspectiva molt polièdrica i molt, molt interessant.
El reportatge s'ha fet a les escoles i instituts, sí. El desconeixement que hi ha, que pot tenir una part sana i una part que no? Però és interessant perquè vol dir que s'està mirant endavant, també. I ara, quan citaves el Gregorio Ordóñez, a mi, una de les persones que crec que està fent més persona en el sentit de que està, és coneguda, no? Per la reconciliació, sense passar pàgina personal, perquè li van matar el germà, és la germana del Gregorio Ordóñez, que ha sigut capaç de... És una persona que, si la seguiu a xarxes, recorda les víctimes d'uns i altres, que això ho fa poca gent.
La Maria Jauregui també.
La Maria Jauregui, la filla del Jauregui, el seu pare era socialista, també està fent aquesta feina. Llavors, jo crec que prefereixo donar protagonisme a aquestes veus que intenten mirar cap a la reconciliació i mirar endavant des d'un dolor que qualsevol dels que estem aquí segurament no podem entendre perquè no ens han matat ni el germà ni el pare.
Correcte.
I en canvi són capaces de fer-ho.
A mi m'impressiona molt la Blanca Portillo, actriu, quan va fer la pel·lícula de Machabel, que va dir mai, o sigui, mai havia baixat, no?, a la densitat del conflicte.
A Machabel, clar,
sí, Machabel està fent això. Però entenent tots els dos, o sigui, igual que és indiscutible el que estem dient avui, també és veritat que el relat oficial de que la democràcia va derrotar el terrorisme, algun dia també haurem de baixar a quin preu, no?, l'Estat va arribar a pagar i a travessar moltes, moltes línies que estan en molts documents d'organismes internacionals, amb moltes sentències.
No sé què em sona, això.
Estrasburg. Sí, a mi això em sona, aleshores. I està alertat, hi ha una relatoria especial a les Nacions Unides que és, no?, sobre els abusos i les excepcions que provoca, que es provoquen en nom de la lluita contra el terrorisme. I algun dia, quan la Pol se senti, anem a dir-ho així, també s'hauria de fer la crònica i l'explicació.
Senyora Brahi.
Bueno, jo, en aquest sentit, primer de tot des del respecte, com deia la Neus, de no haver patit pues una pèrdua personal molt directa, ocasionada per un assassinat de la banda terrorista ETA, però sí d'haver perdut companys de partit, com tots sabeu. Primer de tot, jo crec que el tema d'ETA traspassa el que és només les fronteres o la geografia del País Basc, perquè, per desgràcia, doncs, aquesta banda va crear terror a tot Espanya, a tot el al país i, per tant, que es parli, no, en relació a ETA, a altres comunitats autònomes, quan en aquests moments hi ha eleccions al País Basc, jo crec que no és una cosa menor ni casualitat, sinó que és, doncs, aquest traspàs del terror que va ocasionar la pròpia banda terrorista. Jo, sincerament, jo considero que quan tu dones una entrevista siguent candidat en una campanya electoral, el que dius té repercussió i, per tant, no és que ningú estigui electoralitzant o aprofitant electoralment un tema o un altre tema. És que tu has donat una entrevista i tu has dit el que has dit. I en aquest cas, no només aquest càrrec, sinó Bildu en general i el primer de tot Otegi no han condemnat els assassinats d'ETA i, per tant, en aquest sentit jo crec que no s'està dient res nou. El que haurien de fer és demanar perdó i reconèixer els assassinats de la banda terrorista. A partir d'aquí, que en el País Basc es parla, deia el Neus, i que han centrat el debat a altres temes, doncs evidentment ha de ser així, perquè el País Basc segurament, jo ho desconec, no estic familiaritzada amb la seva situació de la sanitat, de l'educació o de la cultura, però segurament també tenen problemes i mancances, no? Per tant, el debat se centri en els temes aquests, està molt bé i és el que ha de ser, però en un moment donat, com dic, el tema del terrorisme és que traspassa la geografia basca i afecta a tot el país. I sincerament, que Bildu no ha condemnat els assassinats d'ETA és una realitat, i jo crec, o almenys jo com a demòcrata, espero que ho faci, perquè si no, per més que es vulguin normalitzar, no es podran normalitzar del tot, perquè el terror de tots els anys que van matar i les més de 800 víctimes que van causar, doncs allà estan. Jo no les vull oblidar, ni crec que cap persona que visqui a Espanya vulgui oblidar tots les víctimes d'aquesta banda terrorista.
Jo li volia replicar una cosa, perdona, Jordi Basté. Quan diu la Conchi que Arnaldo Otegi mai ha demanat perdó a les víctimes d'ETA, recordo l'octubre del 2021, quan Arnaldo Otegi diu textualment «Sentimos su dolor y nunca debió haberse producido».
I va dir moltes més coses, eh?
Sí, no, era el titular.
Anava a dir perquè era el desè aniversari de la conferència de lletres.
Correcte.
Mira, per enganxar-me a algun lloc, el que parlava la Neus, o el fet de viure el conflicte a distància, no només és el fet d'haver patit alguna víctima, sinó els silencis que hi havia a Euskadi en aquell moment. I, sí, els silencis de la gent que canviava de carrer per no creuar-se amb segons quins, els pobles, la divisió, tant que es parla de la divisió que hi ha a Catalunya i del procés i tot això. O sigui, la por i tot el que va passar allà és molt difícil d'entendre, no només els assassinats i els segrestos estrictament, i les bombes i les explosions i la violència en ella mateixa, sinó tot el... la intoxicació social que va provocar i la dificultat en recosir tot això, que efectivament en casos com el de Maixabel doncs es pot comprovar que s'hi pot arribar. Després, destacar un parell de coses. Una, que Bildu no és el mateix que Batasuna. O sigui, Bildu és una agrupació de diferents coses on hi ha més que Batasuna. Si arribéssim a acceptar que Batasuna, Escola Rita Roca, etc., eren els successors d'ETA o el braç polític d'ETA, que això, com acaba d'explicar la Mònica, ja ha quedat una mica enrere, doncs Bildu és una amalgama més gran. Cert és que el senyor Pello Ochandiano ha estat molt ingenu, tant en anar a l'entrevista aquesta i no tenir ben preparada la resposta, com en dir que s'estan polititzant els temes. Home, benvingut a la política. O sigui, en una campanya electoral, ara que sentia avui, va una mica d'això. Però per mi el tema de fons, al marge de la instrumentalització política que es fa del terrorisme d'ETA, és aquesta dificultat d'abordar el conflicte. Aquí deia el camarada Fernández com s'explicarà a les escoles, bueno, com s'explica la Guerra Civil, que han passat 90 anys i que no hi ha un consens gaire gran de si va ser un cop d'estat militar o no. Però aquesta idea de, al marge de voler instrumentalitzar per treure un rèdit polític, perquè algú considera que parlar d'ETA 10 anys després de la seva desaparició encara dona vots, que em sembla absolutament delirant. Doncs aquesta idea d'abordar el conflicte des d'una mentalitat de vencedors i de vençuts. Nosaltres hem guanyat, vosaltres veieu l'estat de dret, els demòcrates, la policia, qui sigui, la Constitució, qui vulguis, i vosaltres aleshores ja està. Com que heu perdut, heu d'estar demanant perdó tota la vida i heu d'acceptar totes les culpes i us heu d'agenollar i us heu de vexar de la manera més àmplia possible. Per què ho dic, això? Perquè jo crec que, per exemple, el cas irlandès, on hem acabat veient el senyor Sinn Féin tenint posicions de poder al govern, o el cas de Sud-àfrica, on hem vist com s'ha
expressat primera força política a la República d'Irlanda, doncs, a tot el país.
Doncs allà hi ha hagut una capacitat col·lectiva d'evitar aquest diàleg guanyadors i perdedors. I tinc la impressió que en el conflicte basc la part dels guanyadors, una part dels guanyadors, no tots, tenen tendència a dir, vale, com que han guanyat, us ho menjareu fins al final de la vostra vida. I justament es tracta una mica de passar pàgina.
David. Jo dues coses, perquè m'has fet pensar, eh? Primera, perquè en el cas irlandès hi ha un acord, que és el de Divendres Sant. Aquí no hi ha cap acord. Aquí el procés de pau, entre cometes, és unilateral i moltes instàncies de l'Estat es neguen reiteradament, malgrat tot va, tothom va parlar, no?, amb beta en el seu moment. Allà no hi ha presos i aquí queden presos, eh? Aquí encara queden 200 presos d'ETA, no? Però jo crec que les dues coses que deia també la Concepció, és a dir, tu pots fer unes declaracions, com deia el Salvador Illa avui, eh? No vull cometre errors, no?, en campanya, sí. I pot passar també l'altra cosa, que hi hagi un ús polític, és evident, estem en campanya electoral, però també pot ser que hi hagi un ús barruer, no?, i unes intencionalitats polítiques molt fortes, que també és de manual. I l'última, jo dic perquè ara estava pensant en el reportatge, o sigui, en la llargària i el dolor del conflicte basc en totes les seves dimensions, però jo quan vaig veure el documental de No me llames ternera del Jordi Évole, el primer que vaig pensar, o sigui, vaig pensar moltes coses, eh? Perquè a més era... Però una que vaig pensar és d'allò que has dit, que aquell senyor que entrevistaven va marxar de casa als 17 anys per una dictadura i encara no ha tornat. Li agradi a qui no li agradi, però és igual, la biografia diu això. I això també explica moltíssimes, moltíssimes coses. I per sort, jo crec que el que dius tu de demanar perdó o tal, o sigui, jo crec que el que no es pot exigir a ningú és digue-ho com jo, et dic que ho has de dir, perquè hi ha moltes formes, no?, de demanar perdó, això no havia de passar mai, però el problema de fons és que si te n'han perdut, o sigui, va passar amb les il·legalitzacions. Il·legalitzem i guanyem. El dia que van legalitzar Esquerra Abertzale, primera força política a tot el País Basc, primera, municipalista. I ara estan fent això perquè Bildu guanyarà les eleccions, jo estic convençut. No sé si amb vots, si amb escons, o per un pam o dos pams, però, no? I aleshores és també negar-se aquesta normalització. El que no suporten, no?, és que han fugit d'un conflicte polític molt dolorós, amb dolors irreparables en tants sentits, doncs passi com el Sinn Féin, que és primera força al nord, i a la República, o
ara, Bildu. Molt ràpid, que la Mònica m'ha d'allò... ha causat molt dolor, no hauria d'haver passat, no és demanar perdó a les víctimes, i ell va formar part del dolor de les víctimes terroristes d'ETA a Espanya. Per tant, per mi no és demanar perdó.
Però l'última condemna que ha tingut Otegi, que em sembla que va ser de 6 o 8 anys de presó, va ser anul·lada per Europa. Vull dir, aquí, si comencem a llançar-nos els errors pel cap, en podem trobar
com
molt.
Com tu has dit, l'última.
Eh? Sí, l'última.
Vol dir que en tenia més, eh? Saps?
Mira, aquesta és la diferència, segurament. Mira, a mi abans ho pensava, quan va sortir el llibre Pàtria, de l'Aramburu, que va ser un exitàs i es va vendre molt i tal, doncs jo recordo que estava llegint-lo i vaig comentar-ho amb familiars que tinc allà, de, ostres, l'esteu llegint ja, i em van dir, encara no podem. Perquè els que han tingut companys de facultat amb escorta, o fins i tot que han estat víctimes d'ETA, però han tingut alumnes també tancats en presons a mitja Espanya, i han viscut sense formar part de cap bàndol, per entendre'ns, però ho han viscut directament, per ells era molt més dolorós perquè era com tornar a recordar tot allò. I, per tant, quan jo dic que el procés que han de fer és no només psicològicament complex per tothom, sinó que socialment s'ha de deixar que el vagin fent i que, certament, quan a vegades veus com s'ataca, per exemple, el PSE, que ha enterrat molta gent... Uh-huh. I se'ls acusa per estar fent acords de govern, o quan va ser Zapatero, que va acabar a meta, abans ho comentàvem amb el David, dels més assenyats, i crec que és poc sospitós de ser Abertzale, doncs és Zapatero. I per tant, a mi en aquests casos prefereixo escoltar les veus que treballen en favor de que la cosa vagi millor que no les que treballen perquè vagi pitjor.
10 i 37 minuts, anem a passar per la velocitat i canviarem, però vamos, cop de volant. Recordeu que... Sí. Bueno.
Què ens tens a punt, Basté?
No, Rosa Peral.
Hombre.
Per cert, deixa'm dir una cosa, que és, que diu l'Arnau Manyer, que és que demà Pere Aragonès tanca el míting de tancament de campanya de Bildu.
Cert.
A donar-lo suport, representa que recordeu que es presenten junts a les europees, el BNG, Bildu i Esquerra Republicana. Un segon, sisplau.
El
el perquè de tot plegat.
8 minuts i les 11. Em traieu el pitjor que porto de mi i jo, de debò, que us estimo molt, i ja ho sabeu, i que per cert... Bueno, després us faré una pregunta a tots. Oh. Al Món a RAC1 hem pogut parlar amb l'advocat d'Albert López. Albert López, recordem que és conjuntament amb qui va ser la seva parella, Rosa Peral, els condemnats per l'assassinat d'un company de la Guàrdia Urbana. Resulta que l'altre dia el periòdico publicava que ell hauria confessat que havia sigut l'autor material del crim. No va dir que ella no tingués res a veure, però va dir que ella era l'autor del crim. Clar, estem tots aquí. Al Món a RAC1 hem pogut parlar amb l'advocat de l'Albert López, que és el José Luis Bravo, després que aquest dimarts es publiqués que el seu client havia admès l'assassinat de Pedro Rodríguez. D'aquesta manera, suposadament, aconseguiria permisos penitenciaris, que ahir ens es va explicar el letrado Javier Melero com era, és a dir, aquesta incongruència que dius, hòstia, surts tu dient, no, he sigut jo, tens beneficis penitenciaris, vull dir, és que és el món al revés. Però resulta que el seu advocat ho ha negat, diu que la notícia el va agafar totalment per sorpresa i que va afanyar-se a parlar amb l'Albert López per descobrir si havia parlat amb la premsa.
Però a mi me sorprendió mucho la noticia. Incluso hablé con el periodista en cuestión y me dijo, sí, me la han confirmado por dos fuentes de la dirección penitenciaria. A mí me extrañaba muchísimo que Albert hubiera tomado esa decisión. A mí no me entraba en la cabeza. Cuando pude hablar con él, me lo negó absolutamente. Me dijo, no tiene nada que ver, que eso no sé de dónde ha salido, yo no he confesado nada, etcétera, etcétera.
No creu que... Diu que ha parlat, per tant, també amb el periodista que signava la informació. No creu que hi hagi mala fe, diu, al darrere, sinó que ho atribueix a l'error d'algú que treballa dins el centre penitenciari.
No creo que sea una cuestión de mala fe. Yo creo que ha sido una torpeza que bueno, que por las razones que sean, porque este tema es un tema mediático, ha encendido pues todas las alarmas, como si tuviera alguna trascendencia. La única trascendencia que tiene esto incide en el derecho al honor de Albert, que si no ha reconocido nunca su participación en los hechos, lo que no puede ser es que desde el centro se propicie la idea de que sí la ha reconocido cuando no es así.
I tampoc creu que res d'això serveixi perquè Rosa Peral pugui aconseguir que revisi la sentència.
Esto que se está diciendo de que Rosa puede revisar su caso y demás, eso no es América, estamos en un país distinto. El que la sentencia es definitiva y solamente una prueba de carácter científico que revelara algún dato trascendente en la causa podría dar lugar a la revisión. Pero bueno, que es absolutamente etéreo que se diga que por la declaración de Albert se puede revisar la causa de Rosa.
I també desmenteix de totes que només es puguin aconseguir permisos penitenciaris si confesses el crim.
Ayer decía la letrada de Rosa Peral que no se puede acceder a permisos y que se accede a permisos próximamente porque ha confesado. Hombre, que es un requisito sine qua non y tal, eso no es verdad. Cualquier persona que no reconozca los hechos puede acceder a permisos igual, la ley no lo prohíbe. Otra cosa es que el reconocimiento y el arrepentimiento que implica ese reconocimiento pues sea valorado por la Junta de Tratamiento de forma positiva.
Núria González és l'advocada de Rosa Peral. Núria, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia, ara sentim que Albert López desmenteix a través del seu advocat que hagi confessat el crim. Tot plegat ha estat un malentès o creu que hi ha una, allò que em diuen ara els joves, una recollida de cable veient-la en renou?
No sé, i la veritat és que no té cap sentit aquest intent de dir el que no he dit, que van dir, perquè, a veure, el dimarts a la tarda crec que va ser quan va sortir això i el propi advocat de l'Albert va anar a molts mitjans de comunicació a parlar sobre això, sobre els beneficis penitenciaris i tal, però jo no vull parlar del company, jo no faré el que fa el company amb mi, no tinc cap intenció, cadascú porta la seva feina com vol. Això no té cap, això que estan fent no té cap sentit. Si l'Albert accedeix al curs de delictes violents en breu i a beneficis penitenciaris, òbviament és perquè ha donat un pas en el reconeixement de la seva culpa a la llei penitenciària, l'article 98 em sembla que és, ho diu molt clarament, que és l'assumpció dels fets de la sentència, i no només això, ha de tenir un penediment públic i a més ha de fer un ressarciment a la família. Mira, aquesta setmana hem tingut un cas molt, molt mediàtic també, que és aquell del rei del cachopo, que el dia abans va fer exactament el mateix. Ho va fer públicament, no? I va dir, me arrepiento y le pido permiso, y le pido perdón a la família, no sé què. Això és el que ha de passar perquè això tingui algun tipus de validesa dintre de la Junta de Tractament. I la segona i l'últim que ha de passar també és que hi hagi algun ressarciment a la família. El ressarciment a la família s'entén que és el tema de la responsabilitat civil, que hem de dir que l'Albert no és una opinió ni és una cosa que he escoltat. És perquè dintre del cas que té la Rosa Aubert pel tema de l'alçament de béns, la jutgessa dintre de la instrucció ha demanat, quan s'havia pagat la Rosa i l'altre condemnat, de la responsabilitat civil, que estic parlant d'un paper de fa dues setmanes. I l'Albert havia posat 20 euros. Ui. Ni cases a disposició, ni moto, nada. Segons la jutgessa i l'auto del jutjat de Tarragona número 5 d'instrucció, 20 euros. Ah, llavors, no només bastaria amb que fes una declaració o el que hagi dit a la Junta de Tractament, sinó que hauria de fer tota la resta. A nosaltres, és que ens és igual. Nosaltres no juguem res aquí. El que tenim és dues coses. Per una banda, la Rosa ha demanat els seus permisos perquè, igual que l'Albert, ha complert la quarta part de la condemna i té dret a demanar els seus permisos. Se'ls han denegat. Per què? Perquè no ha assumit la seva culpa tal com posa la sentència. Si ara em venen a dir que el mateix condemnat per als mateixos fets exactament per la mateixa cosa sí que pot sortir i accedir a beneficis penitenciaris per no se sap què, jo demanaré acte expedient per veure quin tipus de discriminació hi hauria d'haver-hi contra la Rosa Peral. Això que t'estic dient és ciència-ficció. Això no té cap sentit. Aquí l'únic que té sentit és el que han dit tots els lletrats i que tothom sap. Que tothom sap que és pas imprescindible perquè tu, el sistema, entengui que tu t'estàs reinsertant, que tu assumeixis la teva culpa. És pas fonamental. I a partir d'aquí, la Junta de Tractament fa les seves coses, et dona permisos i no sé què. I ja està. Tota aquesta troca que està al dia no serveix per res. No serveix per res. Perquè si dintre de 3 mesos veiem que l'Albert està accedint a permisos, és així, és per això. Poden dir el que vulguin. Perquè porten molt poc temps, perquè la Rosa també està estudiant, perquè la Rosa també està treballant, perquè la Rosa també té un comportament no té cap problema amb ningú, no té cap sanció, i els seus permisos són denegats exclusivament per aquest tema que t'estic dient, que és el que el propi advocat, el senyor Albert de l'Albert López, va dir el dimarts a la tarda a tot arreu. Llavors, és estúpid, perdoneu que us digui, que sí, que no sé què és. Si ho veurem, ho veurem. A nosaltres ens importa, no ens importa absolutament res. Ens importa en el sentit de que, primer, si a un li donen permisos en la mateixa situació, entenem que la nostra també, i segon, si realment ha hagut un reconeixement i una assumpció d'aquesta responsabilitat, nosaltres volem saber què és el que ha dit, què és el que ha passat i què és el que està assumint. Perquè hem de pensar que la sentència de la que tenim davant és molt peculiar, és molt particular. És que no, en realitat no diu com va morir el Pedro, qui el va matar, qui el van utilitzar per matar-lo, no diu res d'això. Llavors no valdria només que, mira, lo reconozco i ja està. Aquí hi ha altres coses darrere, perquè la meva clienta es declara innocent. I en realitat, aquesta sentència és una sentència per indicis. Llavors, i afecta dues persones. No és que l'Albert ja estigui sol o la Rosa estigui sola a la seva sentència i les seves declaracions només l'afectin a ell. No, és que el que digui l'Albert, per desgràcia també, o per sort, pel que sigui, pel destí, també li afecta a la Rosa. Llavors, no és només el que digui l'Albert sobre la seva condemna, és que el seu relat afecta directament a la Rosa Peral. Mm. Només estem dient això, que nosaltres no tenim res a veure amb aquest tema, se l'han publicat ells.
Quan, si ara pregunto, la Rosa Peral, quan creus que sortirà de la presó llavors per tenir algun tipus de permís?
A ella li han dit que mentre no reconegui la seva culpa no sortirà.
Però igualment...
Així de clar.
Però igualment pot sortir si té... És a dir, hi ha una llei aquí que diu que els permisos penitenciaris després de complir una quarta
part... Poden demanar, però la Junta de Tractament els ha d'autoritzar. Demanats estan. Nosaltres hi hem demanat 3. Vale? El primer va ser denegat, el segon va ser denegat i està en un procediment obert al jutjat penitenciari de vigilància penitenciària de Lleida, que és on li ha tocat, i el tercer encara no li han denegat, però li denegaran. I l'única cosa que li diuen és que no pot evolucionar en el PIC, aquell que parlava també el Bravo, que és el programa d'inserció personal, no sé què, perquè no reconeix la seva responsabilitat.
I ell, evidentment, no té cap interès en reconèixer la seva responsabilitat.
No. Ella ja assumeix que pot estar 20 anys seguits a la presó sense sortir ni un dia.
Però
20 anys, ho dic, perquè
perdó,
són 20 anys...
Però la llei diu que si no reconeixes el... Perquè ho entenguem, eh? Si no reconeixes la teva culpabilitat no pots sortir de la presó per permís penitenciari?
Es dona dret a demanar-los, sense fer absolutament res. De fet, fixa't-ho, si és una hipocresia això, que tu pots estar tota la condemna sense fer ni tan sols aquest programa de reinserció i quan arriba la teva data de sortir en llibertat, surts.
Sense haver fet, sense haver fet ni el curs de reinserció.
Que va, clar, tu arriba la teva data de llibertat i surts. És totalment estúpid. O sigui, si voleu parlar del tema penitenciària, doncs ja vol parlar perquè és molt hipòcrita l'assumpte, perquè a més el teu dret a no declarar-te culpable a tot el procés queda totalment desballestat en el moment que entres a presó, que et diuen si tu vols que la jutja de tractament comenci a pensar en tu com una persona reinsertable, has de reconèixer la teva culpa. És totalment així, però és així. La llei del caio és que tu pots demanar-ho, però que està en mans de la junta de tractament donar-te'ls. I la junta de tractament diu que el primer pas per reconèixer, per determinar que tu ets una persona reinsertable i, evidentment, per poder accedir a permisos penitenciaris, és que tu reconeixes la teva culpa. Llavors estem en un bucle. Ho veurem. Ja està. I si l'Albert accedeix a permisos sense reconèixer la seva culpa com una cosa excepcional en tot el sistema penitenciari espanyol, nosaltres voldrem saber per què. Bueno, nosaltres i milers de presos que estan en la mateixa situació, a veure què d'especial té aquest expedient.
Déu-n'hi-do. En fi, Núria González, advocada Rosa Peral, bon dia per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i bon dia.
Bon dia.
Gràcies. Déu-n'hi-do. O sigui, que no surten. O sigui, que no surten, clar. I un dia... Bueno, ara ja he començat aquí un joc d'advocats, ja. O sigui que... En fi. Bueno, què?
No. És que mires a mi com si sabés alguna cosa.
Com saps tot?
Independentment del trencaclosques, és que el que és veritat és que les juntes de tractament, la qüestió del perdó, del reconeixement, de l'assumpció de responsabilitats, és sobretot en aquesta primera part, quan fas una quarta part
perdó,
de la condemna. És
la justícia ordinària, l'acceptació de la culpa, el ressarciment de la culpa, el pagament de la multa, el penediment...
Sí, però això ja és sentència ferma, si no m'equivoco. Sí, per tant, ara és la junta de tractament la que avalua el progrés de la persona presa, i això és fonamental. És la primera vegada que pots accedir, i aleshores el que es valora és també la conducta respecte al que moltes vegades es diu justícia restaurativa, que és el reconeixement dels fets i la reparació en la mesura del possible del dany causat. Que no és el cas, crec.
Bueno, 5 minuts i les 11, un moment, sisplau, que anem recollint... Una pregunta abans de...
Ah. Ai, ai.
Miràveu Plats Bruts?
Sí.
Hombre. Sí. Sí. Sí.
No.
No.
Jo me'n recordo del dia que es va projectar el primer capítol, que sí. Estava a casa un amic meu veient-lo. Sí, no sé per què estava
allà. Perquè t'hagin obert el cor, no em vinguis aquí a explicar una pregunta. La pregunta era molt senzilla. Has vist en 25 anys, has vist o no?
Recordo haver vist el capítol i dir amb el col·lega, això no sembla una sèrie de TV3.
Per què?
Perquè era boníssima.
Sí.
I perquè la vas seguir, tu, eh?
Sí, tant.
Perquè no era... Perquè no era carrinclona.
Feia gràcia, feia molta gràcia. És que me'n recordo, eh?
Sí, sí.
Feia gràcia.
Val, sí. Mònica Hernández, sí. Avui reunirem aquí, al Món RQ, els secundaris. Perquè fa 25 anys que es va estrenar, avui, tal dia com avui, Plats Bruts. El problema és que tothom parla amb el Jordi Sánchez, també ho hem fet aquí, i amb en Joel Joan, però hi havia uns secundaris darrere que déu-n'hi-do. Avui parlem amb alguns d'ells aquí al Món RQ d'aquí a uns moments.
El perquè de tot plegat.
Les 11 en punt del matí, què, Mònica?
Va, parant, eh? Va, fem com una avançadilla, perquè ara, d'aquí una estona, amb el Guillem Ilkeway parlareu de les millors sintonies de sèries de televisió. Sí. Per tant, avui això ho convertirem també en una mica en sèries de tele. Tindríem a les Xiques d'Oro, en sou només dues, Conchi i Neus, però és que valeu doble. No, jo no conto, jo vaig a part,
pel
però...
Pel pentinat, per l'edat, sí, o per la vitalitat.
Per l'edat, no, no. A veure, ara canviaré, sou les repel·lents Xiques d'Oro. Ostres, no us queixeu tant.
No, molt bé,
en
molt bé.
En Simpatia i en Cariño, que és una sèrie excepcional. En David Fernández avui seria MacGyver, no només perquè és un tio espavilat, sinó per l'indumentari, el David, que avui no ha escoltat a la Mònica Usart, que ha dit que baixaven les temperatures i has vingut amb bermudes.
És pitjor, l'he escoltat.
Oh, ets un indisciplinat. I en Pere Mas avui seria el nostre gran heroi no americà, català, sí. Perquè ens ha explicat aquesta operació a cor obert que ha superat. Ben tornat, Pere Mas, estem molt contents de tenir-te aquí. Molt bé, el vestit el deixo menys a part, també. Seguint amb les sèries... Hem entrevistat Salvador Illa, que podria ser el protagonista de The English Game, no sé si l'heu vista. Sí. És aquella sèrie que explica l'origen del futbol modern a Anglaterra, que us recomano molt, perquè que bé que ha driblat, que bé que ha tret pilotes fora amb moltes de les preguntes. També podria ser Meryl Stubing, que era el capità del vaixell de Vacaciones en el Mar, perquè ha dit que a partir del 13 de maig enraonarà amb tots els partits. Jo el veig allà amb un creuer, amb tots, menys Vox i l'Oriols, aquells que tenen discursos d'odi, ha dit que no. També podria ser Tony Soprano, com a cap d'una família, quan ha dit allò de ni jo ni ningú del Ministeri de Sanitat va cometre cap irregularitat quan compraven mascaretes. Home, m'ha semblat que també era atrevit quan deia allò de que el cas Coldo no li passaria factura de cara a aquestes eleccions, i encara ho ha elevat molt més quan ha dit que la llei d'amnistia, al contrari, que es miri la demoscòpia, David, que en parlàvem després, perquè un 30% dels votants del PSC, home, això de l'amnistia no els hi fa massa gràcia. Molt bé, acabarem amb una frase final que no ha pronunciat ningú, però que ha estat present durant tota la tertúlia en aquesta taula, i és una frase final que avui li dedico al Pere Mas en el seu retorn. Hombre, em poso una mica, sí, una mica així...
Podem ser sentimentals.
Nyonya, nyonya. La manllevo de la dessuadora del David Fernández, que porta una frase d'una cançó d'en Xavier Sarrià, de la cançó Ànimes Navegables, que diu així, Pere Mas, que te la dedico. El meu cor és ta casa.
De plorar, que és el que toca.
No? Jo que tinc resposta per pràcticament tot, aquí no tinc res a dir, per de fer-li una abraçada amb ella i a tota la gent
jo sí que, et dono.
Que s'ha interessat per jo la meva que... salut.
Jo sí que tinc resposta per això.
És clar. Ah, quina?
La Polls.
Aviam, què?
Porta alegria.
Torna al Sant Jordi Musical, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am.
Amb els Figaflaues.
La Fúmiga, Escorpió, els Amics de les Arts,
Triquell,
l'Udami
i molts més.
I a més, si vas amb el tiquet de compra de 24 llaunes o ampolles d'Estrella d'Am...
24 ampolles.
T'endús una rosa.
Una rosa, imagina 24.
Una rosa.
Si de les coses al mateix dia... Jo comptava, si m'he de comprar un ram de 12, he de portar 300 cerveses.
Exacte.
300 cerveses a... Fi.
No cal que te les beguis de cop, és a dir, que pots fer reserva.
No sé, escolta'm, pitjors coses no sé si hem fet. No.
Que no t'ho pots perdre. 23 d'abril viu al Sant Jordi, a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am.
11 i 4, d'aquí uns moments, parlant de plats bruts, 25 anys, i d'aquí uns moments, Guillem Milky Way, amb les millors sintonies de sèries de televisió. Aquest matí posàvem la de les Xiques d'Oro, precisament, que era una meravella.
Sí.
I també hem recordat algunes altres, com, per exemple, la de Vacaciones en el Mar, que també era una altra cosa que dius... Bueno, i també, bueno, Gent del Barri.
Oh!
Fins d'aquí
oh,
uns vermellos.
Oh! La Ethel.
Hauríem de cantar sintonies tots aquí. Tan, tan. Si ho canteu, ho canteu junts. No cadascú pel seu compte, com va fer el Pablo Iglesias aquell dia. Bé, fi, 11 i 5. Gràcies, fins la setmana que ve.
Adéu.
Aneu en nom de Déu.
El perquè de tot plegat.
FIAC Assegurances t'ha ofert el perquè de tot plegat.
Acabem d'hipotecar-nos i, a més, hem tingut un fill. I saps per què? Perquè podem.
Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC Assegurances les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.